Avui ha vingut a la ràdio, a Catalunya Ràdio, per estirar-se al divan. Però gairebé no la sé veure, eh? Sense davantal, a la sala o darrere els fogons, però sempre amb un somriure. És cuinera, escriptora, ni dèiem activista, però millor agitadora gastronòmica, diu, generosa, compromesa i molt creativa. I sobretot, l'estimem. Avui al divan, Ada Parellada. Benvinguda, Ada.
Moltes gràcies per convidar-me al divan i fer-me seure una estoneta.
Com estàs?
Estic molt bé, estic molt bé, estic contenta. Hem passat aquest tràngol, que jo penso que n'hem tret també un profit, un aprenentatge, una experiència que de ben segur que serà fructífera.
Una febrada? Never know how much I love you. Never know how much I care. Ja ballem. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me. Aquesta cançó que ens has triat, sí. Sensual ho és, Parellada.
Sí, sí, és que, a més, és que l'has argumentada tan bé que no hi havia pensat que sortíem d'una febrada.
Clar.
Ostres, Sílvia, és que a mi a vegades em falten aquestes connexions. Te la vaig triar simplement perquè és una cançó que m'agrada.
Que t'agrada.
I a vegades has de justificar tot, has de justificar perquè t'agrada això, perquè t'agrada allò. I aquesta només m'agrada. Com que tampoc és de la meva època, la vaig descobrir, doncs... sempre l'havia sentit, però mai l'havia escoltat. I ara la vaig escoltar fa relativament poc i dic, és meravellosa, i tot el que diu és tan ben cert,
sí,
no?
Sí, parla d'amor i parla de quan tu em fas petons i que aquí passa tot, eh? Això és l'essència de la vida.
Si ho valores des d'aquest punt de vista de la passió, que sí, és imprescindible, però sobretot la passió amb tot allò que fas, no? O sigui, les febrades amb tot allò, perquè a vegades no són només la carn, carn humana, eh?
Sinó que és cuinera, eh?
Si no, gaudir fins al final.
Gaudir fins a malaltir, que bona, eh? He said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever. I ara ja ho tens tot més endreçat, perquè tu vas dir, ui, aquí hi ha una cosa grossa, ens hem de reinventar, m'arromango, bam, bam, bam. I com sempre vas dir, tinc una oportunitat per fer coses noves. Sí. Va, anem aquí. Primer, què has fet durant aquests mesos que hem estat allò tancats?
Sí, no, va ser... Jo tinc aquí encara una mica allò de la crisi del 2008.
Que aquí és el cap, eh?
Sí, aquí és el cap, aquí al darrere, com una paparra que no m'ha deixat anar mai. I va ser una gran aprenentatge. També de les crisis en surten moltes oportunitats. I llavors va ser allò de... Has de tancar el restaurant un divendres 13. És com una profecia.
Sí.
Divendres 13.
És de mala baranya, això, sí.
Mala baranya. Tanca l'establiment. I vaig dir, jo... Va sortir l'Scarlett O'Hara.
No, de cap de les maneres!
Jo passaré gana, jo continuo. I vaig veure que hi havia una possibilitat que era fer menjar a domicili.
Sí.
Dic, doncs, escolta, la gran oportunitat per fer allò que feia temps que em rondava,
sí,
i que veia que seria com el present i el futur, dic, doncs ara vaig a fer la provatura, que és el moment. Però ja ho veus, amb ganes de salvar els mobles, que vol dir mantenir una mica d'equip, no enviar tot l'equip a l'ERTE, que és insostenible, continuar, doncs, gastar tot el que tenia a la nevera, perquè ens va enxampar en plena cap de setmana.
Sí.
Però al cap de dos dies vaig rebre un missatge d'una infermera, que ja estic molt a prop del clínic i de tal, i per tant tinc molts clients de personal sanitari, que em deia, escolta, m'agrada molt tot el que tu ofereixes, però jo necessito que em facis el tàper. El tàper vol dir coses senzilles, saboroses, equilibrades, saludables, variades i barates.
I llavors el restaurant Sempruniana es va reinventar a partir teu, ja amb el dir... que pots posar en un tupperware, eh?
No, vaig dir, doncs, escolta, això, és que me'n vaig adonar que de cop i volta, me'n vaig adonar així de cop i volta que això no era una qüestió de salvar mobles i de fer 4 duros, sinó que era una qüestió d'una emergència sanitària d'unes dimensions molt, molt bèsties i que jo havia de fer alguna cosa. Per tant, vam començar a fer aquest tàper sanitari,
sí,
a meitat de preu, 6 euros, i hem estat fent, doncs, a part del servei a domicili, tota una part de part solidària, o sigui, una, menús solidaris.
I com en sortien els números? Podem fer un dinar?
No, hem perdut
calés. Heu perdut diners?
Sí, sí. Bon, al final hem aconseguit, gràcies a la confiança de molts que ens heu comprat el menú a domicili, gràcies a la confiança doncs hem pogut fer una mica de punt d'equilibri. O sigui, hem pogut arribar a fer... Els castellans diuen aquesta frase tan maca de lo comido por lo servido.
Aquí al punt zero hi ha una expressió en català, a veure si em ve després al cap, eh?
Sí, doncs ja ho trobarem. Però ara em ve aquesta perquè, com que és molt de menjar,
clar,
doncs... I això és el que ens vam quedar amb el tota la feina que vam fer, vam aconseguir doncs, poder pagar proveïdors, poder pagar personal,
sí,
que per mi això ja és guanyar.
És molt, perquè quant personal tens al restaurant Sempruniana?
Molts, a vegades fins i tot em fa com cosa dir-ho, són 23 d'equip, que per aquell establiment és molta gent, però pensa que obrim cada dia i per tant...
Quantes taules, quants seients hi tenies a les taules?
Clar, podíem fer 120 persones, 130, 140 amb un servei, sí. Bé, el que passa és que amb la pandèmia doncs vam quedar amb 5, però 5 ja era molt, eh? Pensa que la majoria de la restauració ha sortit molt tocada d'aquesta crisi, ha patit moltíssim, ha hagut de tancar pam, tots
la
els persiana, establiments,
sí.
I això vol dir un 100% de personal d'hostaleria alerta. Vull dir que poca broma.
I ara has pogut tornar a obrir, tens menys persones en la sala del restaurant, no?
Bueno, sí, tinc menys capacitat, vull dir menys aforament.
Sí.
Tenim... Ara ja podem tenir més aforament, eh? Perquè ara ja estem en un moment que podem tenir el 100% de l'aforament mentre que guardem
les distàncies.
Distància,
però en el teu restaurant es pot mantenir la distància.
Sí, es pot, i per tant pràcticament tinc tenir un 80% d'aforament i bé, i ha recuperat a tot l'equip.
Oh, que bé, no?
Mm, molt contenta.
Suposo que el dia que vas poder recuperar l'equip, treure'ls de l'ERTO,
sí,
et volia fer una il·lusió.
Sí, sobretot perquè no ho han cobrat, saps? Com...
Quin desastre, eh?
Però bé, escolta'm...
La qüestió és que ja poden tornar a treballar...
La qüestió és que ja tornem a ser i no
la terrassa,
tot el dia queixant-nos.
Allò, el carrer, l'amplada del carrer, com ho tenim, això?
La terrassa, doncs bé, allò, dir-ne terrassa, aquelles quatre taules era...
Era dir-ne molt, sí,
molt,
però era la manera que es deia
taules.
Com així, no? Si vostè pot menjar a la terrassa aquelles primeres setmanes...
Aquelles primeres setmanes.
No és ben bé una terrassa, és al carrer i a la vorera que hi he plantat una taula.
Sí, he posat unes taules a la fresca,
sí,
això,
sí,
les taules a la fresca, però bé va ser un disgust enorme.
Que no te les hi deixaven posar perquè no fa l'amplada a la vorera i totes aquestes coses, no se sap ben bé.
La veritat és que jo no tenia permís, les coses com són, i per tant, doncs...
Està bé que ho diguis així.
Sí, no tenia permís, però jo vaig entendre que hi havia, en un diari deien que si feies...
Se'n podia fer de més i de menys.
Se'n podia fer més i de menys, sí. Jo vaig fer més del que podia i llavors, bueno...
Ja està, ja ho he trobat. El punt mort.
Això.
Sí. Entre el
però
que gastes...
Més el comido per
sí,
servida.
Perquè és clar, és molt més de la restaurant
de morts.
Però era això. Avui tenim aquí a la mestressa del restaurant Sempruniana. Tu havies tingut molts restaurants alhora, eh?
Sí, sí.
Fins
sí,
a
sí.
Quatre?
Més. Vaig... Alhora cinc i n'he obert set. T'he obert set establiments. Sí.
I ara?
I ara només tinc Sempruniana.
Idò.
Mira, és el que et deia al principi de tot, la crisi del 2008 ho va acabar de rematar tot, i per diverses circumstàncies vaig anar obrint i després, bueno,
obrint
vaig
tancant.
Anar animant a obrir, després per coses diverses vaig anar tancant, però sí que la crisi em va fer tancar dos establiments que hi ha en els últims, després he fet alguna historieta més que tampoc m'ha funcionat massa bé i per tant diguem que bona empresària no sóc.
Ah, és que tu anava a dir, tens ànima d'empresària o no?
No. Jo sóc com... Jo he heretat el que he après el que a casa som, que som fondistes, diem, no? Fondistes, o que ens dediquem doncs, a aquest ofici meravellós. I aquest ofici, doncs, és, a vegades em costa doncs, que sigui rendible del tot, però ens ha permès tirar endavant i viure, i ja està.
Amb felicitat.
Sí.
Jo et veig sempre un somriure dibuixat.
És que estic contenta. Però avui, avui especialment perquè m'has convidat.
Quins maca. Va, avui tenim a la mestressa, que això és ben bé fonda, diu, nosaltres no diem, escolti'm, en els del Michelin, vingui aquí, s'ho miri. No, no, nosaltres, perquè és que ella va néixer a dalt de tot de la font d'Europa, a Granollers, la més menuda, de 8 germans. No et miraven gaire.
No, no, ni a mi encara, perquè era la petita, i això sempre fa més gràcia, perquè...
Bueno, perquè tu fas més gràcia, però, sí.
Però no, no, allò era un règim militar. Sí,
carem.
Sí. Era un règim militar una mica... bueno, un règim militar, vull dir que anàvem una mica a toc de pito, perquè és normal, eren 8 germans, els seus pares treballaven tot el dia i alguna una miqueta d'ordre s'havia de seguir, sinó allò era un d'això. Però igualment estàvem bastant a la fonda, i a la fonda és... Bueno, estàvem a la fonda perquè hi vivíem. I això sempre et dona un... una manera... una llibertat que no la tenen.
Clar, perquè els nens llavors podíeu córrer per la fonda com fos.
Clar, perquè és una casa que sempre està oberta. Llavors entraves i sorties i una mica sí que era... A casa s'intentava seguir un ordre i una mica de... Perquè si no això no podia funcionar. Quan dic a la casa, barrejo, eh? Vull dir, la
casa i la fonda.
Vol dir el piset de la fonda on vivíem, allà doncs hi havia una mica d'ordre. La meva mare intentava que anéssim tots a escola a l'hora, tal, no sé què, és lògic. Però després es despistaven una mica perquè, clar, la fonda és tan gran
que t'hi pots perdre.
Que t'hi pots perdre.
Avui l'ha d'aparellada al divan. Aquesta cançó està molt bé.
Una marxa.
Sí.
El divan amb Sílvia Coppolo. A l'estiu, dissabtes i diumenges a les 9 de la nit. Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?
I aquesta, Jove, jo vull el que vols a la... que et donguin, tot això, on te l'has trobada, aquesta que t'agrada?
Home, és bastant nova, aquesta cançó, és aquesta cantant francesa. A mi m'agrada molt la cançó,
sí.
Quan en francès, i com... O sigui, la musicalitat del francès, aquesta llengua tan sensual, també,
sí.
És molt atractiva d'escoltar. I a part, aquesta té molt de ritme, i la veu és molt trencada, és molt sorprenent, i el missatge és meravellós.
Mira.
És que jo no necessito res de tot això, necessito ser feliç. J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains, et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi.
Digues. Com vas aprendre a ballar?
A ballar? Sí que m'agrada molt. Estàs, clar, t'ho has mirat una mica.
No, t'he vist ballant ara. T'he vist ballant ara.
Ja, doncs, mira, doncs, a mi m'agrada molt ballar, molt. De fet, sempre... Penso que també m'hauria agradat dedicar-m'hi, eh?
Ah, sí, que això sí que t'ho he vist, el ballet clàssic.
El ballet clàssic.
Però no només el clàssic.
El clàssic perquè, en el fons, sóc molt disciplinada.
Bueno, en el fons, si no, no et funciona un negoci amb 23 persones, eh? Per molt que hi posis l'ànima, sigui creatiu, tot això, s'han de pagar les nòmines
sí,
al final de mes.
Sí,
no
sí,
pots
sí,
dir
sí.
Que ets una mala empresària, no. Una empresària que obre i que tanca i que aprèn de cada error és una magnífica empresària.
Potser el que no sóc, jo penso que no sóc una mala empresària, si ho diem així, però sóc una mala pluriempresària. O sigui, sóc incapaç de tenir diversos punts on
clar,
que no
tu...
pugui veure cop d'ull i que no pugui gestionar àgilment. No?
Perquè tu no et mires només les xifres a l'Excel, sinó que tu admires els plats.
Sí.
I, clar, admires el producte i el mimes. Llavors hi ha un moment en què si tant estàs sobre cada detall, és difícil.
És difícil.
És que tu ets cuinera.
I no, i estandarditzar els processos, que és el que fas que tu puguis fer diversos establiments,
sí.
A mi em costa molt estandarditzar la cuina.
Això
no?
Sí que és
estandarditzar tot, la salutació, diguéssim, no? Estandarditzar el tracte. Això és, en un establiment com la restauració, venen tant diversitat de persones i amb tantes moments diferents, és molt difícil dir quan preveure totes les reaccions, no? I per tant, és per això que no sóc capaç.
Com era el pare?
El pare és una persona molt creativa, tu ho he descobert, és cert, i amb molta visió de futur, molta visió. El pare deia sempre que per ser gent de profit havíem sí. de... La nostra formació havia d'estar sustentada, diguéssim, o equilibrada amb tres
sí.
potes.
Sostinguda,
que, sí. Sostinguda amb tres potes, que sí. això evitava que la cosa anés coixa, no? I ell deia que havíem de tenir uns estudis, un ofici i una afició.
I estudis, ofici
i afició.
I afició, com a tres coses diferents però complementàries.
Per poder tirar endavant
sí,
la vida,
a la vida
i anar ben fornit, no? I ell, i jo que pensava, per què ens fas aprendre a fer cafès? Per què ens fas
fer taules?
Sí, per què ens fas llevar-nos a tant d'hora per aprendre a fer un sofregit?
Quina hora era?
Molt d'hora, perquè ell no tenia... Diguem, això era molt matiner, i llavors nosaltres anàvem a dormir tard i teníem 15 anys, i llavors ens deia tothom a les 7 del matí, tothom...
tothom a món!
I això, un diumenge, que hem de fer un pollastre rostit. Però era... I després també va voler que aprenguéssim, doncs, a ballar.
A ballar?
O aprenguéssim tinguéssim una afició, tinguéssim un esport, un...
I la teva era ballar?
A mi m'agradava molt ballar, feia rítmica, bueno, m'agradava, doncs, la gimnàstica, i m'agradava l'activitat física, i de fet, doncs, mira, si no hagués fet això, hagués fet la meva afició, no? Si no hagués fet l'ofici, hagués fet l'afició. Tot i així va procurar que jo estudiés dret, que va ser un fracàs absolut, perquè
sí, vaig... Sempre ho dius, però vas arribar a quart.
Vaig arribar a quart.
Per tant, no és un fracàs absolut.
Perquè sóc disciplinada. No entenia
que
estudiava.
No s'aprova, per casualitat, el dret.
I no estudiant. Fins que un dia vaig dir... Un dia vaig... Va ser per això perquè vaig deixar quart. Perquè era quart i tothom començava a pensar en el futur, en quan sortissin de la carrera.
I tu et vas veure fent d'advocada i vas dir quin horror.
I vaig dir, ai, que m'he equivocat, que no vaig
de dret... Et vas veure d'advocada?
No vaig de dret a la felicitat, sinó... No em vaig veure d'advocada.
I no et vas agradar? O sigui, vas pensar, aquesta no és la vida que vull.
No, vaig dir, és que no l'entenc, aquesta vida. Si no sé, no podré estar en un despatx. No hi he estat mai i no ho entenc. I vaig dir, doncs, mira, vaig a fer una provatura... però la provatura ha estat definitiva, que és aquesta. Jo tenia una por enorme a que em comparessin. I vaig dir, doncs, anem a fer una cosa una mica diferent. I va ser quan vaig fer una carta un pèl diferent, que va agradar molt, Sempronian, al principi, quan vaig obrir.
Bueno, jo crec que em continua agradant ara, sí. Que ja fa passat 27, 28...
27 anys.
27 anys, no?
Continua agradant, espero. Per això, bueno, continua funcionant, que això és un miracle.
El divan amb Sílvia Coppolo.
De parellada.
Pensa en mi, menuda, pensa en mi. Quan les bruixes t'esgarrapin de matí, no et faré més tèbia el fred.
És la Sílvia Pérez Cruz cantant Menuda.
Impressionant.
Pensa en mi quan no t'arribi el sol, o quan t'arrambin en el metro a quarts de nou. Yeah.
preciosa, aquesta cançó. Com la vas descobrir?
És que, clar, jo mai l'havia escoltat amb auriculars com ara.
Sí.
I com se't fica a l'ànima. És que és com un ocell, té veu d'ocell. O sigui, una, veu com, canta com un ocell, superharmònicament. I a mi el que m'agrada més és tant les As, també aquesta personalitat, la Sílvia, per descomptat, sóc una admiradora absoluta d'aquesta veu. Però són capaços de tenir una veu pròpia i, a més, donar valor al que ja hi ha, perquè aquesta cançó ja hi era. No pas la inventada, però com la magnifica. És extraordinari.
Quan marquen l'hora i obris les finestres del despatx i t'espolsis els ocells.
S'espolsa els ocells, eh?
A part,
sí.
M'agrada molt escoltar música en català, perquè a part de que em sembla que és coherent i que s'ha de mirar de donar suport a tot el que passa a casa teva, però aquest missatge també és molt bonic, perquè jo, en definitiva, he tingut una vida molt, molt benestant. He tingut una vida confortable. Benestant no és la paraula, és confortable. He nascut en una fonda, no hi ha mancat mai de res, amb uns pares que m'han estimat, amb un entorn molt privilegiat. He pogut fer el que m'ha donat la gana, he pogut muntar el meu establiment a l'edat que he volgut. He lluitat molt, però tinc una barreja de sort i de camp adobat que no moltes persones tenen. I aquesta cançó...
Aquesta és una reflexió d'una dona que ja ha viscut un temps i és capaç de dir, jo vinc d'un lloc on era relativament fàcil.
Sí.
Perquè sí. De jove no sembla que...
No.
Potser ja has protestat molt, no? I ara ja pots fer com una visió en perspectiva, veure't des de fora i llavors comptar la columna de la dreta, la de l'esquerra, i dir, sí, no era tan difícil. Ho tenia ben posat per poder fer coses. No?
Sí, sí.
Malgrat que havia d'arriscar i podia perdre, i a vegades guanyes i a vegades perdes.
I sense lluita no hi ha cap...
Però quan ara et deia, pensava, clar, ja és una dona, podem dir-ho, que ja té els 50 fets, eh? Perquè aquesta reflexió és de maduresa personal. N'hi ha que en tenen 80 i no la poden fer. Però és de maduresa, eh? I d'estar en pau amb la vida i amb tu mateixa. Em sembla,
sí,
eh?
Sí, això és també perquè enyoro molt els meus pares. Fa molts anys que són morts i els enyoro molt perquè crec que va morir quan jo era tan jove que no vaig poder tenir la paciència i la capacitat d'escoltar-los prou, no? Que eren, en sabien molt.
No, no, no.
Com l'altre, no?
No, és que has fet el gest de... Tu volies, i tu volies ser amb esponja, però van morir massa joves i tu eres... Massa joves. Tu eres la menuda, llavors,
clar,
per tant, no
molt,
vas tenir
molt,
prou temps de fer...
Clar, i tenia un moment que estava molt amb el brugit i no d'això, i el senyor... Però igualment aquesta cançó et parla d'aquelles persones que no ho tenen tan fàcil, la cançó de la Sílvia Pérez Cruz. Menuda, parla d'aquella persona que s'ha de llevar molt d'hora al matí per anar a netejar. I
un ofici dur.
A un ofici molt dur. I, per tant, m'agrada molt aquesta cançó amb tot el que explica, perquè per valorar el que tenim. El que tenim i el que hem pogut fer gràcies al que tenim. I com de dur és la vida de
molta
molta
altra gent.
Molta gent. I nosaltres a la restauració, precisament, és un tipus d'ofici, un negoci, un sector en el qual absorbim persones que no ho tenen gens fàcil. I em sembla que en aquest sentit he après moltíssim.
Què has après de la gent?
He après moltíssim
més desafavorida.
Doncs he après que no ens hem de rendir mai. No ens hem de rendir mai. O sigui, la força que m'han transmès aquestes persones, la capacitat de treball i de dedicació i l'aferrament al que hi ha. Estimar el que tens és un gran aprenentatge. A mi m'ha donat molt, molt tota la gent que ha treballat amb mi, en aquest sentit, perquè moltes vegades, ja us ho dic, nosaltres doncs hem absorbit un perfil d'un tipus, moltes persones doncs, que els ha costat molt inserir-se a la societat o trobar el seu lloc, i per tant...
Entres doncs, al carrer Rosselló 148 de Barcelona i entres a Sant Pruniana cada dia.
Ah, cada dia, és veritat. El meu lema, el lema que em vaig posar...
El seu lema,
sí, és el meu
cada
lema.
Dia.
Sí, cada dia. Un dia vaig dir, haig de posar alguna cosa que m'animi doncs...
A continuar amb penya, però amb il·lusió.
Sí, vaig dir, vull posar unes paraules, no? I vaig dir, doncs, després de voler fer molts plans de negoci, moltes visions i missions i tot plegat...
Està fent un business plan, ja ho veieu.
Jo tot el dia intento professionalitzar-me i fer-ho així i fer escandalls i tot això. I al final vaig dir, però si la qüestió és cada dia, és treballar cada dia. Cada dia, un dia darrere l'altre, sense plantejar-te massa res i vivint molt el present.
Com era la mare?
La mare, home, què vols que et digui?
Era... La veritat.
Uf, era una dona molt excèntrica, molt feminista, era molt feminista. I el meu pare també,
Que
el meu
bo.
Pare també. Però el meu pare no ho explicava. O sigui, era feminista perquè... El meu pare, nosaltres som 6 noies i 2 nois. Llavors, el meu pare ens va donar molta autonomia perquè, bueno, ens va dir, nenes, o us espellongueu, això no heu de ser vosaltres. Però la mare...
No dependre d'un home perquè
mai
tingueu en ofici uns diners.
No, és que... I menys dependre doncs, de la família, per exemple, no?
Autònomes.
Ens va donar totes les eines per ser autònomes.
Jo diria independents.
Sí, independents. La meva mare deia independents, però com que ara ja d'això hi ha tantes percepcions.
Sí, sí.
I la meva mare, això ho tenia claríssim, la meva mare sempre ens deia la clau del calaix, era la seva frase.
Què vol dir la clau del calaix?
Que has de tenir tu la clau del calaix. O sigui, que tu has de ser... Això, independent, que has de tenir els teus
diners.
Ingressos, els teus diners, controlar-los. I no només els diners, sinó totes aquelles decisions que tenen a veure amb la teva vida, has de ser tu qui les dominis i qui les...
La gestioni, eh?
I qui les gestionis. No ho deleguis mai a ningú. La meva mare cada dia era el seu... El seu lema era la clau del calaix. El meu és cada dia i el seu era la clau del calaix.
I a
Però interpreta-ho com a... No només com a...
No, no.
El control dels diners, sinó el control
de
la teva vida.
Tu has de ser tu i dependre de tu.
Sí, sí. La meva mare això ho tenia claríssim.
Quins altres valors t'han transmès el pare i la mare?
Bueno, molta... el valor de l'esforç i del treball d'una manera extraordinària. El pare, fins i tot, una mica malaltís. Ell va treballar sempre, cada dia i tots els dies i cada minut i sempre. I fins i tot fer vacances estava una mica mal vist. Jo me'n recordo una anècdota a casa que la meva neboda, per tant la filla de la meva germana, estàvem tots dinant a casa i la meva neboda va dir, saps què, avi? Anirem a Londres!
Silenci. Mirada penetrant.
I de pànic, perquè a casa viatjar, doncs no...
Per gust, per plaer.
Vacances,
la idea del plaer. I llavors els moments...
I de cop i volta la meva germana es va quedar blanca i li va dir, pare, no ho has entès, a Lourdes, anirem a Lourdes.
Diu, sí, serà un miracle.
Anirem a Lourdes a pensar, serà un mal menor, com a mínim anirem a...
I la idea de plaer, de satisfacció, amb què es vivia a casa? És a dir,
Menjant. A casa tot es resolia amb el...
Amb l'estómac.
Sí, sí, menjar. Hi havia una certa, diguéssim, medicina espiritual, que era la cuina i els aliments. O sigui, tot ho arreglàvem menjant. Nena, que tens son, tens set, una miqueta de pera, tens mal de panxa, una pastanaga, tens son, un... No sé, tot ho arreglàvem. Estàs trista, uns xurros. Tot ho arreglàvem menjant. Tot ho arreglàvem menjant i després es permetia deixar-te anar al plaer, doncs, a trobar amb unes sardines la... que era un moment sublim, no?
Menjar en un plat de sardines.
Sí, sí, sí. Es permetia això, no?, amb un cap i pota, gaudir del menjar...
Era gaudir de la vida. I gaudir de la vida era gaudir del menjar.
I la sobretaula.
Ah, això està bé. Per tant, la conversa.
Hi havia una autèntica... moment religiós, diguéssim, no, ara no em surt, litúrgia de la taula. Era una litúrgia de la taula total. Sí, sí. A casa això doncs era el tema central.
Avui l'ha de parellada al divan.
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull
estimar-la, que encara hi ha combat. Company, si coneixeu el cau de la sirena, enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. M'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles. Aquí tan estimat, si guanyem el combat.
Mira, Sílvia,
digue'm.
Prou, perquè em posaré a plorar.
Oh, són tu, són... Ja, perdona, però aquí normalment traiem els mocadors no de paper. Això
que
és un clàssic aquí, això del divan. Ves tu a Catalunya Ràdio. Amb en Lluís Llach, ara escoltant aquest abril 1974, i abans el que en deies tu, com se'n pot fer una versió que hi afegeix tantes altres coses, tants matisos?
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu
d'aquelles que s'hi escriu a mà i són boniques, la de Parellada, i està escrivint un munt de coses mentre sent ara la Pérez Cruz també amb aquest abril 1974. A veure, que miro, què diu aquí?
No, estic copiant l'estrofa que volia destacar d'aquesta cançó, que jo no era gaire llequera, si vols que et digui, però el procés sí. M'ha fet trobar molta inspiració, també. Aquesta cançó em fa plorar molt perquè és una cançó que em porta a la Muriel Casals. I perquè me la vaig posar en bucle quan vaig assabentar-me de la seva mort, i diu aquesta frase: i si un trist atzar m'atura i caic a terra.
És que, el que li va passar a la vorera, al cantó de la vorera, no?
Porteu flors quan guanyem el combat, no? És aquesta és la part, doncs, que com a bucle ara no em surt, però em portava la Muriel Casals i deia: és que és el seu missatge.
Que per poder-les viure ja m'he fet soler.
Per què et vas posar Junts per Sí?
Perquè teníem una oportunitat de tenir un país com volíem, no? I penso que la continuem tenint, però és un país que m'estimo molt tot aquest país, aquesta cultura i aquesta llengua i aquesta manera de fer dels catalans. I em sembla que poc tenim a veure amb valors, a vegades amb maneres de fer, amb cultura i amb llengua, amb qui estem associats ara, no? O estem integrats més que associats. I vaig veure que teníem una oportunitat i vaig dir: doncs és el moment. Hi ha momentums, no?, a la vida. I m'ho van proposar, no vaig pas trucar a la porta, m'ho van proposar i no vaig dubtar ni un moment.
I ara, com ho veus? Com veus la situació del país?
Ara, segons en quins moments, m'entristeix molt. Jo parlo amb totes les diferents postures, diguéssim, i en soc propera. Però, clar, els partits deceben una mica tots els valors que a vegades ens deceben, no? Tot aquest moviment, aquesta massa, que creiem en uns valors conjunts i un objectiu conjunt. I sí, entristeix una mica.
Com és en Santi?
El Santi és... El Zenit, Pues a mi també m'agrada molt la cultura. Canten en castellà, m'entusiasma també. El Santi és el meu marit, sí. Mm-hmm. És una pedra, és que és una pedra, és un tronc, que és una persona molt ferma, molt ferma.
Molt sòlida, no?
Molt sòlida. Que jo sóc molt complexa, bueno, molt complexa, ara ja no sé ni què dir, ara sí que sembla un divan, això. Ara sí que sembla que el psicòleg. No, vull dir que a vegades em perdo una mica, que em deixo influenciar per la meva il·lusió, em deixo anar, i tinc aquests cops de cor, aquestes entusiasmes, aquestes tristeses, i ell és com molt és més impertèrrit, I clar, per descomptat, necessito això. Jo sóc com una barca, no? Una barca, ara va, torna i tal, dona tres tombarelles, i ell és el port. És el port.
Que és bonic, això que dius, eh?
És aquella cosa. Com es diu allò que enganxes la barca?
Els amarraments, no?
Els amarraments, no sé com es diuen. Aquella cosa que enganxes la...
Amarres en castellà, amarrament em penso en català, però no ho sé. Ara ho miro.
Bueno, mirarem, però ja ens entenem, no?
Sí, lligues la barca allà perquè... I tot així belluga, eh?
I tot així belluga.
Amb l'aigua de mar, eh?
Però clar, si jo no tingués aquesta cosa on lligar...
Tu no et bellugaries tant, dona?
Potser no. Tens raó. Clar.
I ell es pot posar de pedra, com clar, si diguéssim, clar, perquè si no, tu et bellugues.
Clar, és veritat que això és la gran...
És l'equilibri de tots dos.
Bueno, és el que construeixen les parelles de fa molts anys, que van construint, que es van fonent, no?
Marrament, sí, estava bé, anava... Amarratge. Amarratge ens agrada
amarratge,
més, eh?
Amarratge
sí.
És una paraula que no és la més bonica en català.
No. Molt bé. El Santi és això, no? I ja dueu una pila d'anys, com 20 i tants?
Molts. Des del 87, que vam començar a sortir plegats, i des del 87, doncs imagina't, 20, no sé, ai, 30 tants. Sí.
I els teus fills, en Santi i la Francesca, com ets de mare? Fas bé de mare, això, o no, tu?
Cap mare considera que fa bé de mare.
Molt bé, fins aquí estem d'acord. Ara, afina.
Totes les mares dubtem i patim i considerem que ho haguéssim pogut fer millor, i si tinguéssim la gran oportunitat de tornar a començar, ho referíem tot, per descomptat, doncs gaudir més de la seva infància, que vaig estar molt, molt, molt pendents dels establiments, dels restaurants, i penso que això hi vaig fallar, però no perquè ells haguessin gaudit més de mi, haguessin après més, sinó perquè jo egoistament m'he perdut una part preciosa de la seva vida. Vull dir que no és per ells.
Però ells se'n queixen?
No es queixen de res. Ells són uns nanos meravellosos que no sé com han sortit.
També, així, eh?
Sí, han sortit una mica... han anat sols, perquè, clar, els fills de l'hostaleria sempre van més sols, van més...
Però si això tu ja ho vas viure.
Clar, per això em sentia menys culpable. Això em va ajudar molt a tirar endavant el meu ofici, perquè com que la meva mare mai ens va estar amb nosaltres massa, i en canvi és la millor mare del món...
Sí.
Doncs vaig dir, doncs, tots repliquem models.
Quan va ser que vas pensar, hi ha un moment que les adolescents, per res del món, es volen assemblar a la mare?
Per res del món.
Tu recordes el dia que vas veure't fent un gest o dient una paraula com ella?
És horrorós. És una cosa que em fa fins i tot terror. Com pot ser que cada vegada estigui... Fa més anys que no tinc la meva mare, i fa més anys que no visc amb les meves germanes, i cada vegada ens assemblem més. De cara, de gestos, de veu... Però dius, però si no...
I quan va ser que hi vas fer les paus amb assemblar-te a la mare i adonar-te'n sense voler?
Enyorant-la. L'enyoro molt. Era una dona amb moltíssim caràcter, amb molta personalitat, molt autònoma, bé, sempre va ser una dona molt feminista, i penso que la vam escoltar poc. Ens va estimar amb una devoció. Ens va estimar molt, a vegades fins al punt de deixar-nos fer massa, diguéssim. Ella confiava molt en nosaltres, no? I a vegades no ens va posar prous límits, diguéssim. I vam sortir una mica assalvatjats, tots els germans. Però... És a dir, que a nosaltres ens va educar molt, la vida, i menys els pares, però en canvi aquest marge ens ha anat molt bé, diguéssim.
Quan ha estat l'última vegada que has tingut por de debò?
Aquesta pandèmia. He tingut molta por.
por de morir? Por que morís la gent estimada? Por de què?
Por de no comprendre. És que és una pel·lícula de terror. Jo he passat tota la pandèmia a Sant Prunyana, perquè he estat treballant de dilluns a diumenge fent aquests menús pels sanitaris i també per portar-los a casa i a les cases, i he anat cada dia a treballar i he sortit cada dia de casa. Només he fet aquest trajecte, no he fet cap altra cosa, però aquests carrers desolats i aquesta sensació d'apocalipsi, de ser tan proper a una pel·lícula de ficció i viure dins d'aquesta pel·lícula de ficció i que ens pot... tot ho teníem controlat. Nosaltres pensa que havíem... el desig de la humanitat a vegades és controlar la incertesa, el futur. Sempre ens fa una por terrible al futur i intentem preveure'l, controlar-lo, saber-ne més. Volem saber el temps que farà. El que podem preveure o dominar del futur ho mirem de tenir ben controlat. I clar, aquesta pandèmia ens ha posat en un punt... ens ha afeblit molt, o sigui, ens ha afeblit l'autoconfiança, la confiança en aquest món, en els coneixements, i ens ha fet gestionar la incertesa.
El divan. Subscriu-te al nostre podcast si no te'n vols perdre ni un.
I treballes perquè no llancem menjar. I aquí ets un activista de l'aprofitament del menjar. Va molt més enllà. O sigui, és tot una mentalitat, no? És una ideologia. Per què? Ha de parellada.
Com que la meva vida és entre els aliments, que els hi tinc moltíssim respecte i els valoro molt, penso que hem de treballar per donar, per revalorar els aliments com es mereixen, no? Un aliment no... El que ens està passant, una de les causes del malbaratament alimentari, que és d'entès, perquè estem llançant una tercera part del que es produeix, i això, doncs, és molt innecessàriament, i a més amb aliments útils, són aliments útils que poden ser útils per a alguna altra persona, que són el producte d'un esforç, que és un desgast del medi ambient, la producció innecessària d'aquests aliments. Tot això em fa reflexionar que hi ha alguna cosa que hem de fer per intentar-ho esmerçar, sobretot aquells que no només estimem els aliments, sinó que traiem rendiment dels aliments, perquè jo mercadejo amb aliments, per tant, és la meva matèria primera, és la meva font d'ingressos, per tant, li dec molt als aliments, i crec que nosaltres hem de treballar perquè sigui més sensat aquesta producció.
Tu has anat fins i tot al Congrés dels Diputats a presentar coses d'aquest tipus.
Bueno, en aquest cas va ser, sí, per mirar d'esmerçar una llei que era una mica estranya.
De seguretat alimentària.
De seguretat alimentària, que no permetia donar un segon ús als aliments, als plats cuinats que sobraven a les escoles o als establiments, la restauració col·lectiva, que se'n diu. I clar, ens sobra molt de menjar cuinat i que pot ser... I jo penso que tota la societat ens hi hem d'abocar, perquè no, és un problema de gestió de residus importantíssim, com gestionem el malbaratament alimentari. Però alhora hem d'intentar recuperar el valor dels aliments.
I diu la de parellada, quan facis la llista per anar a comprar, vas a comprar, a veure, has de calcular per quants àpats estàs comprant, i quan ja ho tinguis tot calculat, resten dos dies.
Sí.
I llavors la claves,
Llavors la claves.
Perquè si no te'n sobrarà, sí, i es farà malbé a la nevera.
Sí, sí, sí.
I això m'ho he apuntat,
I les botigues sempre són obertes i sempre pots arreglar aquest...
Fins i tot en pandèmia estaven obertes.
Exacte.
Mira, ara ho hem viscut.
Tenim l'abastiment garantit i molt proper.
Mira. Aquest Hotel California Eagles, què et recorda?
Mira, aquesta és una cançó de petita, que els meus germans la posaven, i a mi tot el que posaven els meus germans em semblava la millor tria del món. Hotel California, que és una que tota la vida l'he cantat pensant que parlava d'hotels, i és una cançó que és molt fosca, perquè jo deia, clar, els meus pares tenen una fonda, tenen un hotel, no? I clar, Hotel California, doncs, em sento com a casa, no? I parla de la dependència, no? De la dependència a les drogues, de la dependència a les addiccions, vaja.
Tu no hi has passat mai per
res? No hi he passat, bueno, amb l'alcohol sí.
Amb l'alcohol sí.
al qual hi tinc molta, al qual hi tinc molt de temor, al qual.
I com ho vas fer per sortir-te'n?
Bon dia, em vaig espantar. Jo bevia força. M'agradava molt, m'agrada molt el vi, perquè tinc la cultura del vi integrada, del vi i també dels licors, i del cava i de les cerveses també. I m'agrada tot el que comporta beure, m'agrada el gust, m'agrada el moment social, m'agrada el punt.
La litúrgia que deies
i
abans.
I m'agrada, o sigui, aquell punt que et dona aquella xispa,
sí?
que et treu, puntet, que treu, sí, les vergonyes i que et fa salerosa, no?
Sí.
I m'agrada molt aquell moment d'inconsciència que ja dius, ei, que balles flamenco. Això també m'agrada, però les ressaques no m'agraden gens.
I llavors vas parar tu sola?
Llavors un dia vaig veure un sense sostre. A veure, jo tens aquesta tendència, no m'agrada dir-ho a la ràdio perquè després pot malinterpretar, però que els sense sostres o són persones que mai podrien ser com... Que tu no, hi ha,
tu no series
que no
mai
series
com ells.
Mai,
tu
no,
mai seràs. Jo mateixa no seré mai un sense sostre.
Perquè són, doncs, que venen de famílies...
Et sembla que venen de desestructurades.
Desestructurats, entorns desestructurats.
No.
I no. I un dia vaig veure un sense sostre, concretament, i el vaig mirar als ulls i vaig veure a mi. Vaig veure el producte de l'alcohol. I vaig dir...
T'hi vas reflectir, com si fos,
sí,
un mirall.
Sí, m'hi vaig reflectir. Ell era noi, era molt jove, i jo era dona i molt més gran que ell, però de cop vaig veure, aquest noi és producte... Aquest noi està aquí perquè té una addicció, i aquesta addicció és l'alcohol. I jo vaig dir, això, puc acabar així, i vaig deixar de veure d'un dia per l'altre.
I no veus gens, David?
A veure, he estat 9 anys sense veure res, ensumant molt, olorant molt i planyent-me molt de perdre'm tota una cosa, tot un món meravellós que me l'estava perdent per culpa de no haver sabut veure. I ara estic tornant a veure una mica, però amb molta, molta cura.
La de parellada, el divan. Va, que acabem. I què és aquesta cançó tan bonica d'un home inés?
Aquesta és l'Aio.
Sí?
D'un home inés.
D'un home inés.
L'Aio és una cantant, no en sé gaire d'ella, però la vaig descobrir fa relativament poc, potser 10 anys o així, i m'agrada molt la seva música amb un punt africà, així...
Vital.
Sí, vital, però de dins. Sí,
juga,
de dins.
Sí, és això que et dic.
És una dona molt guapa, també. Les coses com són. És que la vaig anar a veure a un concert i vaig dir...
Que guapa!
Sí, que guapa que és!
Que bé que canta, i a sobre, que guapa! Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Ada, què li demanes a la vida ara?
Un descans plàcid, creatiu, productiu. Un moment, o sigui, tinc com ara molt desig, potser perquè he sortit cansada de la pandèmia i d'aquesta... Però tinc com una mica de desig de seure i llegir un llibre tranquil·lament, sense sentir-me culpable. Perquè penso que això també ho porto una mica de casa, no? De casa d'abans, no?
De la càrrega, de la motxilla
de que...
Si no treballes, et culpabilitzes.
Una mica, una
mica. Si disfrutes massa, què estàs fent, nena?
Si perdo el temps.
Si perdes, però i si podem canviar-ho per... I si l'inverteixo?
Perquè el temps m'ha passat massa ràpid, Sílvia. I llavors cada...
Estimada.
I a vegades tinc aquesta sensació de caducitat que és molt, molt negativa, molt... poc productiva, i aquesta sensació de... Ai, 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 que se m'acaba, que se m'acaba.
És encoratjadora, fa canviar les coses, pot fer d'enzim, tu que la cuina no sé què allò, saps? Accelerador. Jo crec que d'aquí 2 anys això m'ho dius diferent, eh? Jo aposto per 2 anys i que llegeixes els llibres d'una tirada.
A veure, a veure si és així. Perquè
sí?
És això, a vegades estic tranquil·la i dic, vols dir que no hauries d'estar inventant un plat?
Quan pensis, vols dir que...
Pots
dir, vols dir que m'he de continuar fent tantes preguntes i no puc disfrutar de la vida?
Ai, sí, ara, mira, tornant a lo de cada dia, perquè és que abans m'has dit allò de cada dia, saps què recordo molt d'una vegada que em vas entrevistar, Sílvia? Tu em vas entrevistar una vegada?
Sí.
Fa molts anys.
Com que ara se sabrà tot.
Una entrevista molt curta, quan feies la tarda.
Sí.
Que feies la tarda?
Sí, aquí fèiem el secret, sí.
Sí, i em vas preguntar, què és per tu la felicitat?
Sí, és una pregunta que he fet molts anys.
I en aquell moment em vaig quedar...
I tu vas pensar que no ho sabies. És que ets massa jove, fa 10 anys, això.
I vaig dir, a veure, si ara jo contesto el que penso de la felicitat, m'hi estaré 3/4 d'hora.
No, això jo ja he vist després que només es contesta bé a partir dels 50.
Vaig dir, ja estaré molt d'estona.
Sí, vaig fer un llibre d'això, diria, vaig veure-ho amb les senyores que entrevistava. Sí, a partir dels 50, 55, ho clavaven.
Doncs el que et vaig dir... Després, quan vaig arribar a casa, em vaig derrumbar. I vaig dir...
10 anys pensant-se aquesta pregunta.
Vaig arribar a casa, em vaig derrumbar, vaig dir... Però què li has dit? Però ets boja o què? Ets boja, però com és? I menjant-me tot el cap, tot el dia, allò que fem, que vinga, que ho mastaguem, i ho mastaguem, i ho mastaguem. I ara...
Ara ja saps què és la felicitat.
Ara reafirmo el que et vaig dir aquell dia.
Què em vas dir fa 10 anys?
Et vaig dir que per mi la felicitat era anar de ventre cada dia.
Sí... Sí, sí.
I tu em vas dir, però què dius? Et vaig dir, sí, perquè vol dir que estàs bé, que estàs bé.
Sí,
que,
perquè, esclar,
que al final dius... les petites coses, anar al vàter cada dia, ja n'hi ha prou, amb això ja t'has de contentar. I em vas fer una cara que vaig dir, no sé, ets ben boja, ets ben boja. Sort que en aquella època no hi havia Twitter.
Ada Parellada, la dona que busca l'equilibri en cos i ànima. Ada... Torna abans de 10 anys, d'aquí 2, eh? Un,
a veure
si any.
Sóc capaç de llegir un llibre sense patir.
Quan llegis el llibre sencer, sí?
Sí.
I amb el Mediterrani d'en Serrat acabem. Gràcies, Ada. Luis Ángel Alonso, Núria de la Fuente, Sílvia Coppola.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere. Que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la tenista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo.